Bona tarda. Les AFAs de les escoles públiques de Sant Cugat es mobilitzen per exigir més ombra als patis i amb la coordinadora d'AFA convoquen una manifestació per aquest divendres. 8 mesos després que el ple aprovés una moció institucional per garantir el confort climàtic a les aules, la coordinadora lamenta no tenir retorn sobre les accions concretes que tenen previst fer-se. La marxa sota el lema per una escola amb ombres en joc la seguretat dels nostres infants s'iniciarà a 4:45 de la tarda a la sortida de cada escola. Després, les famílies es desplaçaran fins al monestir i un cop allà, quan hagin arribat les comitives a tots els centres, enfilaran juntes cap a la plaça de la Vila a les 6. La comunitat musulmana de Sant Cugat ha iniciat aquest dilluns el Ramadà, la celebració del seu mes sagrat. Durant aquest temps, els musulmans adults sants dejunen des de l'alba fins al vespre i no poden menjar, beure ni tenir relacions sexuals. A Sant Cugat, la comunitat musulmana supera les 1.500 persones, entre magrebins i pakistanesos, segons l'ha indicat la Chem Bujadú, que és secretari de la comunitat musulmana a la ciutat, a Cugat Mèdia. El grup de música Partí Peres arriba amb ganes de gresca i d'explicar el dia a dia d'una banda formada per 4 amics, 2 d'ells de Sant Cugat, l'Adrià i la Martina. Amb un estil pop electrònic, tot i que no es volen definir amb què concret, Partí Peres ja ha publicat 2 cançons, Parmigiano Obligatori i Avui Kebab, senzills en català, on parlen de situacions quotidianes dels integrants del grup sota un esperit festiu i d'alegria. La banda vallesana té la intenció de publicar més temes abans de l'estiu, moment en què també tenen previst fer els primers concerts com a grup. I Cugat Mèdia i el Club Handbol Sant Cugat presenten el reportatge Mig segle d'Handbol Sant Cugat, Memòries d'un club històric, avui a partir de 8:45 del vespre a la sala clave del Teatre La Unió, un recorregut històric pels 50 anys del Club Handbol Sant Cugat amb els moments clau, els orígens, noms propis, èxits esportius i les lligues escolars, entre d'altres imatges. Una producció dirigida per Joan Garcia i Lluís Llebot. L'acte és amb entrada gratuïta, prèvia reserva i amb aforament limitat. I hi ha hagut festa a la gent de Can Magí amb la presentació dels equips de la penya blaugrana Sant Cugat. Són 24 conjunts amb gairebé 400 futbolistes que han saltat sobre la gespa en una trobada que ha culminat, atenció, amb el partit de les estrelles, amb jugadors com Cristo Stoichkov, Javier Saviola, Sergi Berjuan, Gerard López, Jofre Mateu, Òscar López, Jonathan Soriano i el porter Felip Ortiz. S'han enfrontat a un conjunt que és una llegenda del club santcugatenc. L'equip de la temporada 2002-2003 va ascendir a segona regional.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
A la tarda, 3 minuts, inici de la segona i última hora d'aquest Connectats de dimarts. Anem amb la informació de servei i comencem amb el trànsit. Roger Serra, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda. Doncs parlem d'algunes incidències que ens compliquen un pèl la circulació. Per exemple, a l'extrem nord de Barcelona, a la C31, l'autopista que es porta cap al Maresme, a la zona de Sant Adrià de Besòs, just quan aquesta C31 enllaça amb la ronda litoral sortint de Barcelona, hi ha hagut un accident, hi ha un carril tallat i hi ha retencions d'almenys un parell de quilòmetres ja gairebé des del Nus de les Glòries, sortint de Barcelona, aquesta C31 fins al tram de Sant Adrià de Besòs. Com et deia, C31 sortint de Barcelona és a causa d'un accident. A l'altre extrem, a l'extrem sud, també a la C31, però l'autovia que es porta cap a Castelldefels, hi tenim unes obres. Ahir ja hi eren a aquesta hora, avui tornen a ser just al tram de Castelldefels, tallen carril, direcció sud, per tant, també sortint de Barcelona, i també hi ha aturades de quilòmetre, quilòmetre i mig a la C31, entre Gavà, Castelldefels, tot sortint de Barcelona, i això a causa d'unes obres. A banda d'aquestes incidències, deixem comentar-te també un tram de la C17. Teníem unes obres a l'altura de Granollers, en principi ja han acabat, però encara hi ha aturades importants de 3-4 quilòmetres en aquesta C17 entre Canovelles i Granollers, direcció Barcelona. Per tant, com pots comprovar, avui algunes incidències en aquesta xarxa viària catalana.
Perfecte, moltíssimes gràcies, Roger. Bona tarda.
Bona tarda.
I ara continuem amb el Transmet per saber com està funcionant el transport públic. Daniel Cáceres.
Doncs en aquests moments no hi destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea metropolitana. Així que el conjunt de línies funcionen sense cap alteració destacable i es mantenen les freqüències i horaris habituals tant als serveis ferroviaris com de bus. De moment, això és tot des del Transmet.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, Connectats.
La Comissió de Festes de Badalona és un conjunt d'entitats que volen ser el motor que potenciï la cultura popular de la ciutat. En aquest espai ens centrarem en la part de la comissió que es dedica més als joves i la nocturnitat. Ens ho explicaran el Martí Caselles i la Mar Casa, representants de l'Assemblea de la Comissió de Festes, que es troben als estudis de Ràdio Ciutat de Badalona. Bona tarda, nois.
Hola, bona tarda.
Bona tarda.
I també saludem el nostre company Santiago Espasa. Bona tarda, Santiago.
Bona tarda, Carme.
Bé, doncs comencem a esbrinar què és aquesta comissió, què és el que fa, i d'entrada sí que m'agradaria preguntar-vos per quan i quina és la raó que us va empènyer a fundar aquesta entitat, la Comissió de Festes. Qui vol començar, Martí?
Sí, Sí, començo jo. La història, o sigui, comença tot des del 2012, o sigui, ja fa uns quants anys, i la mare i jo ara mateix estem com a representants de l'assemblea actual, però l'assemblea de Comissió de Festes, en aquell moment Comissió de Festes Alternativa, va començar el 2012. En el 2012 va haver-hi un seguit de decisions del govern en aquell moment, presidit casualment per en Xavier García Albiol, que ara mateix és alcalde, i va ser unes decisions que van, bueno, enfadar una miqueta, no?, part de les organitzacions i les entitats de Badalona, que retirava com molta part de pressupostos per la festa major d'aquell any. Llavors, per aquesta decisió es van reunir fins a 80 entitats en aquell moment de la ciutat de Badalona amb una assemblea, i es va decidir crear la Comissió de Festes Alternativa. Llavors, van fer com molts anys de festa alternativa, fora del programa del govern i de l'Ajuntament, i van agafant força. Al final, 80 entitats de la ciutat són moltes, i és una representació molt significant, no?, de la ciutadania. Oita. Llavors, mica en mica, va tenir més força, i va arribar un moment que la Comissió de Festes Alternativa va passar a ser com part també com de suport de l'Ajuntament, i es va passar a incloure's en el programa i que tenia com el suport de l'Ajuntament. I mica en mica s'han anat fent actes, hi ha un poder de convocatòria bastant fort i una organització que, evidentment, no, totes les entitats d'en aquell moment no s'han mantingut, no, algunes han vingut i algunes han marxat, però formen moltes entitats part de la Comissió de Festes.
I ara mateix quantes formeu part de la comissió?
Bé, s'hauria de mirar, no?, potser, però jo crec que d'algunes 40 o més...
Sí, ara hi ha com un conjunt de persones i entitats. Hi ha moltes persones físiques individuals que, això, han volgut formar part de l'organització, però també gent que ve d'entitats.
Llavors, pel que ens ha explicat el Martí i Mar, diríem que la iniciativa és per reivindicar, doncs, que es poguessin continuar celebrant les festes a Badalona. Vau ser les pròpies entitats qui vau estirar del carro, fins que arriba el moment en què el propi Ajuntament també se n'adona, doncs, que heu d'anar plegats de la mà per fer possible que la ciutat tingui les seves festes. Ara mateix entenc que, com a Comissió de Festes de Badalona, en la situació en què esteu, el vostre finançament prové en part de l'Ajuntament, o com és?
O sigui, la comissió està finançada en part per l'Ajuntament, que hi col·labora econòmicament, i també, al final, o sigui, totes les barres que es fan durant totes les festes suposen un ingrés econòmic bastant gran, i amb aquests diners són els que, doncs, després podem muntar segons quines activitats, algun altre concert, i són amb tot el que ens movem, realment.
Perquè mentre van ser festes alternatives, m'imagino que no hi havia subvenció de l'Ajuntament, no?
No, cap ni una. Era la mateixa gent i tot el que es podia treure d'on es podia treure, de veritat.
Ara jo... Bona tarda. Us volia preguntar una mica també sobre vosaltres. Vosaltres formeu part d'aquesta assemblea. Quin és el vostre paper, no?, dins de l'assemblea, i qui us va motivar a formar part d'aquesta comissió i d'aquesta assemblea en específic?
Jo realment no formo part de cap entitat com en si, llavors estic com d'aquestes persones no físiques que estan dintre de l'assemblea, i la Mar i jo estem en la comissió Pinyol, que li diem, no?, que és com la junta de l'assemblea que bueno, gestiona i tira una miqueta endavant i potser més del carro, no?, de totes les decisions. Llavors això, la Mar i jo i altres persones, que som com un grup reduït dintre tota la gent que hi ha, ens dediquem a això, doncs, a fer les feines més tedioses, a fer les reunions amb l'Ajuntament, a fer els contactes amb tots els artistes, i això. Llavors, jo a mi realment, personalment, no havia estat tampoc mai com molt vinculat dintre de la festa de, bueno, la festa tradicional de Badalona, i va ser com una miqueta de veure que aquesta gent estava funcionant, que estaven fent feina per la ciutat, i em vaig motivar a poder entrar-hi i a poder fer feina. La Marci, que forma part de...
Jo estic a... formo part de Diables de Badalona, i suposo que, o sigui, crec que tots més o menys comencem igual, que és com quan estàs a l'entitat, arriba com escolta'm, hem de fer barres, no sé què, com necessitem gent, al final es necessita gent que posi mans quan es fan les barres. Llavors, suposo que jo estava allà muntant barres, servint per la nit, i veus que és... Ostres, hi ha molta organització darrere i que realment es necessiten moltes més mans com més enllà per muntar tots els actes i organitzar-ho tot. Mm. I la gent està superimplicada i realment fa goig.
Sí, i treure, no?, com aquesta part potser més de la nocturnitat i d'aquestes barres, no?, que al final és el més tangible i el, més, no, com, el que més es veu, no?, de veure com que la comissió de festes és aquests joves que estan a les tantes de la matinada fent feina, però com, no?, com veure com quin és l'objectiu real, no?, de fer unes festes populars i com que siguin realment populars, que és el que va passar en aquell principi, no?, que realment com va ser una decisió que desvinculava com la ciutadania dintre d'aquella festa major. I és com aquesta necessitat de defensar com, que la festa sigui creada i que sigui formada per les pròpies persones de la ciutat.
Perquè, clar, dins d'aquesta comissió, com descriuríeu aquesta part més desafiadora, no?, a l'hora de crear festes locals, que és el més difícil?
Potser el més difícil és, o sigui, acontentar tothom. O sigui, al final, sent una ciutat tan gran com Badalona, és molt difícil abarcar tota la població i encabir en una festa tots els costos que vulgui tothom, al final. I o sigui, els espais que tenim són reduïts i la infraestructura que tenim és reduïda i, al final, la mà d'obra que tenim és reduïda i no podem encabir una festa per tota la gent que viu a Badalona. Jo crec que és això.
Sí, que la pròpia part reivindicativa és que les festes siguin populars. Vull dir, sap greu dir-ho, no?, però com que la part potser més política, no?, entre altres coses, no?, com de ideologies de cadascun, no?, com la part reivindicativa és que les festes siguin populars i per tothom. I, evidentment, el desafiament més complicat és poder contentar, sí.
Parleu-me també d'esdeveniments que heu fet, o sigui, algun que us agradaria destacar. Esdeveniments també que heu participat cada any, que heu estat allà sempre.
Ara que venen, sí, el que ens ve el més aviat són les festes de maig, i ara sí que hi ha uns actes que organitza la comissió de festes que sí que estan bastant més consolidats, i els que tenen més aglomeració de gent igual són la Nit del Mono, que és un recorregut que és un cercavila que es fa just després del pregó i acaba normalment a la platja amb un DJ i un ball, però també és que n'hi ha milers. Hi ha el dinar popular que es fa el dia de Sant Anastasi, el dia del copatró de la ciutat de Badalona. Després hi ha un concert infantil allà, el que anomenem Cal Xiringo, que és com uns concerts que es fan després del correfoc de Badalona. Hi ha moltes activitats que ja estan consolidades i que les estem fent any rere any.
I sí. No us treu molt de temps també organitzar tot això, perquè sí. A vegades estudieu o treballeu...
Sí, és un tema. Bueno, els dos estem treballant I clar, neix, no?, també d'aquestes ganes de fer coses, perquè al final pues, ningú de la comissió de festes està cobrant, no?, i ningú de les barres està cobrant, i és part del que vol promoure, no?, la comissió de festes. Llavors, sí, clar, és una feina que et treus extra, però com moltes altres entitats de Badalona que fan feina per la ciutat i que la ciutat funciona.
Tu ara, Mar, nombraves això de les festes de maig, que quants anys feu que us encarregueu d'organitzar, de l'organització?
Des del 2012, crec que com això que va passar, que es va anul·lar ple d'actuacions i ple de concerts, va ser per la festa major que té lloc a l'agost, però la que va venir després de les festes de maig ja es van començar a fer actes des de l'alternativa.
I ara, sobre aquestes festes de maig, què opineu de com s'ha escollit el dimoni d'aquest any? Poseu també una mica en context què és aquest dimoni per a Badalona.
Explica'ns el tema, perquè així els que no ni estem a Badalona ni som de Badalona puguem entendre la situació.
Mm-hmm. Tot això del dimoni, el que es fa a la ciutat de Badalona és el dia 10 de maig, sempre el 10 de maig, és la nit de Sant Anastasi. El dia següent és el dia del copatró de Badalona, que és Sant Anastasi, i un parell de setmanes abans es planta a la platja de Badalona un dimoni de fusta, i cada any és diferent. I la nit de Sant Anastasi es crema, hi ha com un piromusical darrere, i està com tota la nit gira al voltant del dimoni. De fet, com totes les festes, potser giren al voltant del dimoni. I aquest dimoni es construeix en base a un disseny que es tria a través d'un concurs públic. Llavors, no sé, Martí, si vols explicar com ha anat aquest any, la tria del dimoni.
Aquest any, dintre del jurat, no?, que sempre ha estat popular, hem format per diverses entitats, no?, ja sigui comissió de festes, també l'estudi de festes, com una gent que fa una feina increïble d'estudiar la festa i mantenir-la com tradicionalment. També hi ha el constructor del dimoni, en Ramon de los Heros. També hi ha el guanyador l'any passat. Bueno, hi ha com un seguit de gent, no? I a part també hi ha altres persones com més de la institució. Doncs aquest any, malauradament, i és una cosa que ens sap molt de greu, perquè va en contra, no?, del que defensem nosaltres, s'han exclòs totes les parts més populars i s'han quedat junt amb la directora del museu com les parts més institucionals. Llavors això ens sap molt de greu, vam fer un comunicat, no?, perquè el dimoni ja en si ja té una vessant, no?, que era popular i reivindicatiu i crític amb un tema, no?, de l'actualitat. Llavors, si de sobte fan fora totes les persones que formen part d'organitzacions, doncs aquesta visió més popular, o aquesta visió inclús de transparència, no?, es queda en una banda que no s'ha de perdre. I llavors, pues, això, vam fer un comunicat de que pocs dies abans de que s'hagués de fer l'esdeveniment de triar el dimoni, ens vam enterar, no perquè ens ho diguessin, sinó per una resolució que estàvem exclosos, quan feia uns mesos ens havien dit que hi participaríem. Llavors no vam acabar d'entendre aquesta decisió, i evidentment ens sap molt de greu, perquè va totalment en contra el que defensem nosaltres.
Però així al final... Perdona, Santiago.
Perdona, Carme.
Dic que al final, llavors, no heu participat en la tria del dimoni.
No. I no hem participat tècnics i administradors de l'Ajuntament i la directora del Museu de Badalona.
Sí. Val. Sí, sap greu perquè és això, perquè... hi havia, o sigui, l'excusa que van dir, que no ens ho han dit tampoc a nosaltres mateixos, no hem rebut cap mena de missatge ni res. L'excusa era professionalitzar aquest jurat. Llavors, des de la comissió de festes, a part de que tenim una certa, no?, representació de la ciutadania, perquè ara no són 80, però són unes quantes entitats de Badalona, creiem que aquesta representació de la ciutadania ha de ser-hi. Després, la professionalització del dimoni, no sé, perquè fan fora a la persona que construeix el propi dimoni.
Sí, que al final és ell qui ha de veure com podrà construir la figura, al final.
Llavors, no sabem tampoc com ha sigut aquest procés, perquè no s'ha comunicat, tampoc s'ha vist el dimoni final, que et pot agradar més o et pot agradar menys, però tampoc hi ha hagut com la mostra de quines altres propostes hi havia. Llavors, no sé, des de la comissió de festes ens sabia greu això, perquè de sobte semblava que el dimoni passava a ser un procés de màrqueting i professionalitzador, com si fos això un estudi que s'hagués de fer. Llavors, no acabem d'entendre perquè hem de fer com, no, no sé si quin procés de màrqueting s'ha de fer per vendre aquest dimoni quan de convocatòria en el dimoni hi ha milers i milers de persones. Jo no sé si en vull més de persones de fora. I això, decebuts una miqueta, la veritat.
Mira, Martí i Marc, deixeu-me, jo continuo posant el dit a la nafra. També perquè estic aquí i no formo part de la comissió. Però després del comunicat, queda aquí la vostra protesta?
Sí, sí, clar, no és que no hi podem fer res, o sigui, al final va. Ho van acabar decidint i què, van ser un parell de setmanes després ja va sortir el dimoni guanyador.
Amb el cartell també teníem participació en el jurat, no? en tota la imatge gràfica que es fa en les festes de maig i tampoc hem participat. Llavors nosaltres estem amb l'Ajuntament perquè ens dona suport i no és que formem part de l'Ajuntament, sinó que és l'Ajuntament que dona suport a la Comissió de Festes, que és el que ha de fer. Llavors, separar-nos ara de sobte pues, ens és una cosa que ens suposa, evidentment, conflictes i
discrepàncies. Està clar.
I no heu rebut cap resposta a aquest comunicat tampoc?
No, més d'allà d'un tuit d'un mitjà de comunicació que deia que era professionalitzador, no hem tingut res més.
No.
Bueno, i ara també un altre cop tornem a la comissió i al que vosaltres feu cap als joves. Bueno, cap a quin públic us dirigiu realment?
Jo crec que una miqueta, o sigui, potser sí que es veu que la comissió està molt dirigida cap als joves i sobretot això com a la nocturnitat i la festa i tot, però jo crec que al final sent un paraigües de cultura, festivitat i tradicions engloba molts més públics. Vull dir, al final del dia tenim el dia del dinar popular, després es fa un concert infantil que engloba moltíssima gent a la plaça de la Plana de Badalona i, o sigui, hi acumula molta gent en aquella plaça. I és infantil, vull dir, venen nens petits i venen els seus pares. Després, durant tot el recorregut de les festes, almenys jo sempre em trobo gent de totes les edats.
Sí. I per comunicar-vos, ara també per acabar, utilitzeu molt les xarxes socials, o sigui, què diríeu a la gent una mica perquè sàpiga el que vosaltres feu o els esdeveniments i les activitats que realitzeu?
Sí, no, la Mar justament és la persona que porta la comunicació, llavors les xarxes es fan servir, evidentment que si volen saber la feina que fem que ens segueixin i que també estem al programa de l'Ajuntament, vull dir com... Això, i que està obert també a que entri persones físiques, encara que no siguis de cap entitat. Just d'aquí a poc farem alguna campanya de que entri gent.
Sí, per recordar-ho a la gent, sobretot, perquè segurament molta gent es pensa que està tancat, que si no formes part d'alguna entitat no hi pots participar, però ni molt menys pots venir i sempre necessitarem mans i ajuda i caps, que ens falten molts.
Molt bé.
Doncs avui hem conegut una mica més la Comissió de Festes de Badalona, que es preparen ja, com ens acaben d'explicar el Martí i la Mar, per aquestes festes de maig. Nois, moltíssimes gràcies per passar pel Connectats i explicar-nos d'on sorgeix, com ha evolucionat i qui sou aquesta Comissió de Festes de Badalona. Que vagi molt bé la celebració. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Gràcies, Santiago. Bona tarda.
Moltes gràcies, Carme. Bona tarda.
Bocabadats. Aquest podcast és una producció del Prat Ràdio.
Moment d'agafar paper i boli per aprendre a millorar l'ús de la nostra llengua, el català. Si fa unes setmanes parlàvem del llenguatge inclusiu no sexista, avui ens enfoquem en altres col·lectius, en concret el col·lectiu LGTBIQ+, i també amb les persones migrades. Ho fem, com sempre, marxant fins al Prat amb la Rocío Santa Eufèmia.
tornem una setmana més amb la nostra secció de llengua per millorar l'ús del nostre català i avui ho fem amb una secció de llenguatge inclusiu. Si bé en seccions anteriors hem tractat com poder utilitzar un llenguatge inclusiu pel que fa a les dones, a no utilitzar llenguatges masclistes, avui volem anar més enllà perquè també hi ha altres col·lectius que requereixen un pas més amb aquest llenguatge inclusiu i avui volem dedicar la nostra secció a parlar de com utilitzar el català amb el cas dels col·lectius LGBTIQ+, i també de persones migrades. Avui coneixerem i aprendrem sobretot molt sobre el llenguatge, com sempre, de la mà de l'Assumpta Codinach del Centre de Normalització Lingüística del Prat de Llobregat. Assumpta, molt bona tarda.
Bona tarda.
Avui parlem d'aquest tema que dèiem, va un pas més enllà, perquè sí que és cert que cada cop es parla més de la importància, com hem tractat en altres seccions, d'aquest llenguatge inclusiu respecte a les dones, respecte a no utilitzar masculins, utilitzar paraules genèriques o neutres, però potser ens costa més o no se'n parla tant d'aquesta altra qüestió, d'aquest llenguatge inclusiu pel que fa a altre tipus de col·lectius.
Sí, se'n parla menys i, de fet, a veure, buscant a internet hi ha informació, vull dir, hi ha diverses guies que en parlen, sobretot pel que fa doncs, al llenguatge inclusiu, això del col·lectiu LGTBIQ+, la immigració, persones amb discapacitat, amb malalties mentals. Hi ha guies que fan referència a tot això, que generalment buscant l'epígraf al llenguatge inclusiu t'apareixen aquestes guies. Llavors, sobretot són d'institucions de la Generalitat de Catalunya, n'hi ha una, de l'Ajuntament de Barcelona, d'algunes universitats, de la Diputació, diversos ajuntaments també n'han escrit, i alguns col·lectius o entitats, com per exemple la cooperativa L'Apòstrof, també. Hi ha diversos elements que ens poden ajudar en aquest sentit a intentar parlar una mica bé, més bé quan ens referim o quan parlem d'aquests col·lectius. La llengua és un reflex de la societat. Llavors, la societat està canviant constantment i està evolucionant constantment, i en aquesta evolució constant, doncs, la llengua també s'ha d'anar adaptant a aquests canvis que ens demana la societat. Llavors, aquest procés de canvi no és un procés immediat, la llengua no pot canviar d'avui per demà, és un procés que s'ha d'anar fent de mica en mica. I de la mateixa manera, per exemple, doncs, que potser ja fa 20 anys o més que estem lluitant perquè les dones es reflecteixin en el llenguatge i que quedin incloses i visibilitzades en la llengua, doncs aquests col·lectius de mica en mica també s'hi aniran incorporant i s'aniran tractant, no? que quedin representats. El que passa que això és un procés lent i n'hem d'aprendre, és a dir, és a base d'anar assajant i potser d'equivocar-nos en gust de formes que després no acaben reeixint, que de mica en mica vas veient les que funcionen i les que no funcionen i, per tant, vas avançant. Tenim moltes expressions que no hauríem de fer servir. Per exemple, doncs, a veure, parlant del col·lectiu immigrant, doncs, de persones migrades, diguem-ne, podríem parlar de moltes frases fetes que tenim en la llengua. Vull dir, treballar com un negre, anar com un gitano, una feina de xinos. Totes aquestes expressions que fins ara les dèiem en la llengua col·loquial i ens semblaven la mar de normals, ara tenen aquest punt que dius, a veure, per què hem de fer servir aquestes expressions que tenen un punt pejoratiu, no?, cap a aquests col·lectius, potser? I a més, que totes tenen altres fórmules per dir-les sense haver de fer servir aquestes. O quan dius, vas a comprar al súper i en lloc d'això dius, vaig al paqui o al xino. Si el senyor del súper és català, no diràs, vaig al català. Per què aquest tracte diferencial, no? I una mica el llenguatge inclusiu el que pretén és això, no? Que es tracti a tothom amb igualtat, amb respecte i amb dignitat. I, per tant, el que no fem per als uns tampoc s'ha de fer pels altres.
comencem a posar alguns exemples, no? Ara ja em comentaves algunes expressions. En el cas, per exemple, si comencem pel col·lectiu LGBTIQ+, què és el més important que hem de tenir en compte? No sé si en aquest sentit també cal posar el focus, no, en els conceptes d'identitat de gènere quan parlem d'aquest col·lectiu i com podem fer-ho de la millor manera possible.
A veure, aquests col·lectius el que intenten sobretot és, o sigui, el que volen és que veure's representats en la llengua, igual que si veuen que hem lluitat les dones per veure'ns i també representades, no? El que passa que de moment els assajos pel que fa a la llengua en aquest sentit no han funcionat massa. A veure, per exemple, doncs no sé, hi ha hagut qui ha proposat la idea que en lloc de fer el plural, els plurals acabat amb ES, doncs quan perquè quedi com un gènere neutre, posar-hi una arroba o una X. Llavors, escriure totes i la ES final posar-hi una arroba en lloc de la E, d'acord? Que és la marca del plural. O una X. Per exemple, aquesta fórmula no ha funcionat perquè és una fórmula doncs, que a la llengua oral, per exemple, ja no es pot representar. Això només serveix per la llengua escrita. I encara, dintre d'un text no aniràs posant tots els plurals acabats amb ES amb una arroba, perquè queda lleig, també, no? Uh-huh. Després, hi ha qui defensa també les fórmules, o sigui, un gènere neutre, alternatiu. Si pel masculí tenim com a morfema identificatiu la E i pel femení la A, doncs ara es proposa que el morfema identificatiu neutre sigui la I per aquests col·lectius. Però, esclar, llavors estem parlant de totis els treballadoris i aquestes fórmules en què totes les paraules que tenen una marca de gènere s'han de marcar amb una I fa que el text també quedi molt, molt, molt estrany, mm-hmm. D'acord? Llavors, sembla que això tampoc no acabarà de reeixir aquesta proposta. Hi ha qui diu també que és com a mínim intentar-ho, no? Vull dir, agafar, per exemple, tres paraules que podrien ser ell, elli i ellis pel pronom personal fort de tercera persona i el totis com a indefinit i que en el text intentar fer un text al màxim de neutre possible, és a dir, que no hi hagi, que hi hagi les mínimes marques de gènere, uh-huh. I, a més, reforçar-ho amb l'ús d'aquestes tres paraules, d'acord? Però és complicat, és complicat. Sí que hi ha altres opcions més viables, doncs és com, per exemple, doncs, el que ja fem també per incloure les dones, eh? Vull dir que, per exemple, fer expressions neutres o despersonalitzades en què no hi hagi cap pronom, doncs no sé, en lloc de dir manual de l'usuari, dir manual d'ús. Uh-huh. I el manual d'ús és molt més neutre i engloba tant a tots els col·lectius, siguin homes, dones o persones no binàries. No sé, canviar marques de gènere, en lloc de posar tots una, buscar altres paraules, doncs com ningú, algú, qualsevol, etc. No? És a dir, tots volien dir-hi la seva, doncs tothom volia dir-hi la seva, per exemple, no tots. D'acord? Buscar, jugar una mica amb aquestes paraules. Per exemple, en lloc de dir que en unes eleccions hi van participar 5.000 electors, podem dir que hi van participar 5.000 votants. És a dir, buscar paraules que expressin la idea que volem expressar, però que no tinguin marca de gènere, que en aquest cas doncs, votants és invariable i, per tant, ens serveix per incloure tots els col·lectius. I, per tant, aquesta estratègia és una estratègia que funciona. El que passa que a l'hora de construir un text inclusiu, o sigui, és més fàcil fer-ho en llengua escrita que en llengua parlada, mm-hmm. Perquè l'espontaneïtat, diguem-ne, que juga en contra, perquè no hi tenim pràctica, i després és més fàcil fer-ho també des de la preescriptura. És a dir, si a l'hora d'escriure tu tens al cap que vols fer un text inclusiu i t'hi poses i t'has documentat una mica sobre els diferents mecanismes que tenim a la llengua per poder fer això, doncs és possible que facis un text inclusiu ben fet, d'acord? Si tu no et planteges això d'entrada, i escrius un text tal com et raja, tal com surt, tal com hem après a escriure fins ara, en què aquests conceptes no es tenien en compte, i després pretens canviar-lo i adaptar-lo a llenguatge inclusiu, segurament costarà molt més.
I ara que donaves aquests exemples d'evitar fins i tot algunes paraules que no són necessàries pel missatge, això també ens pot servir moltíssim amb l'altre col·lectiu que parlàvem avui, d'aquestes persones migrades, perquè és molt important no assenyalar ningú, no cal dir de quina ètnia és aquesta persona. I en aquest cas també hi ha expressions com quan diem persones de colors, no? Coses que ens hauríem d'estalviar i que hem també de desaprendre.
Exactament. Vull dir, hi ha tota una sèrie d'expressions pel que fa al col·lectiu de persones migrades que hauríem d'erradicar totalment de la nostra llengua. Vull dir, quan parles, doncs, això, d'una persona de color, o, per no dir persona de color, acabes un negret. Vull dir, ara, una persona de color és un eufemisme i un negret és un infantilisme. Totes dues són paraules que menys tenen les persones de la comunitat provinent de l'Àfrica, i per tant no són adequades. Vull dir, i d'aquestes, doncs, igual, vull dir, tenim moltes altres paraules despectives que s'han usat i que tots coneixem i que hem d'intentar, doncs, de no fer-les servir mai per referir-nos a aquests col·lectius. I després, a veure, per exemple, a l'hora d'explicar les coses, de vegades cal tenir present si l'adjectiu és necessari. De vegades, doncs, no sé, parles, doncs, d'un noi marroquí va ajudar el ferit en l'accident, o va auxiliar el ferit. A veure, en aquest cas diguem-ne que el noi marroquí va fer una cosa bona, però de la mateixa manera pots llegir que se sospita que l'assassí o el delinqüent és un noi marroquí o un noi negre o un... Llavors, aquí, quan donem una notícia, vull dir, hem de valorar, per exemple, o quan informem o parlem d'alguna cosa, hem de valorar si realment fa falta aquesta adjectivació al darrere per marcar l'origen o la procedència d'aquella persona.
Doncs ens quedem sense temps. Assumpta, avui volíem parlar d'aquest llenguatge inclusiu amb aquests altres col·lectius. Són, com hem dit durant tota la secció, és molt important desaprendre moltes coses que tenim molt arrelades, i aquest és un procés que encara continua i que estem ara mateix treballant amb això. Moltíssimes gràcies una setmana més per venir aquí amb nosaltres a resoldre'ns aquests dubtes lingüístics, i t'esperem un altre dia, Assumpta.
Moltes gràcies a vosaltres i fins a la propera.
Que vagi molt bé.
Adéu.
Hola, sóc l'Aleix de Sant Cugat i m'agradaria que poséssiu la cançó de La Nòria, de Stay Homes, perquè és la preferida del meu millor amic, que avui és el seu aniversari. Moltes gràcies.
Late night, I'm missing home. Més voltes a la nòria, una altra fotocòpia. Quants cops hauré marxat fugint del meu costat? No sé, no sé on em porta. Però si no torno encara, guarda'm, si no hi ha llum, un trosset de terra. Portes escrit als ulls, la vida sencera. Late night, sal i llimona, you know I'm coming home again. Ja no m'importa res més, i ho he tingut a dins jo.
els ulls. La vida sencera.
La Dolors Vilarasau és directora teatral i també tertuliana del Connectats. Avui, però, l'hem convidada per parlar de teatre i de diverses iniciatives, com la campanya Cap Butaca Buida i també la celebració del Dia Mundial del Teatre. Dolors, bona tarda.
Hola, bona tarda.
A veure, tenies previst, com a directora, presentar un monòleg?
Sí.
Un monòleg el dissabte, dia 16?
Sí.
Per participar en aquesta iniciativa, el Cap Butaca Buida.
Sí.
El que passa és que hi ha males notícies.
Sí, concretament la persona, és un monòleg, la Carme González, té una indisposició que farà que aquest, diguéssim, tema d'enfermetat, que farà que aquest dissabte no pugui fer aquest monòleg. Aleshores, el que sí hem fet, encara que no serà dins la iniciativa de Cap Butaca Buida, de traslladar doncs, aquesta representació a una altra data, que serà després de Setmana Santa, el dia 13, dissabte també, dissabte 13 d'abril a les 6 de la tarda. I també dius que la gent que ja... Perquè el que he de dir és que ja teníem el teatre ple, ja teníem l'Ateneu ple. Mm. Aleshores, la gent que ja té l'entrada, dir-los que en aquesta nova data, l'entrada que ja tenia, sense fer res més, li serveix. I el que vulgui que li retornem els diners, perquè en aquesta diguéssim, nova data doncs no li va bé, doncs s'haurà de posar en contacte amb l'Ateneu i se'ls hi farà una transferència amb els diners doncs, que havia pagat l'entrada, no?
Mm-hmm. 13 d'abril, a les 6 de la tarda...
Sí, és un dissabte.
A l'Ateneu.
A l'Ateneu de Sant Cugat. Ah. Perquè tot això està en xarxa, no? Estem a diverses ciutats, totes del Vallès.
Doncs sí, correcte.
Com al Vallès no hi ha res.
Com al Vallès no hi ha res, i al litoral també tenim a Badalona sí. I tenim el Prat, que m'imagino que cadascú, amb les seves aportacions, ha intentat contribuir a celebrar aquesta jornada del Cap Butaca Buida. Però anant a aquest monòleg que presentàveu,
sí.
la companyia, perquè això m'ha encuriosit,
sí.
La companyia de la senyora Dolores...
I la madrona.
Tu ets la directora de la companyia.
Sí, jo sóc la senyora Dolores. Sí.
Tu ets la senyora Dolores.
La Dolors Vilarasau, la senyora Dolores. I la Carme González és la madrona.
Però des de quan està en funcionament aquesta companyia?
L'hem creat ara mateix. Saps com fan a les pel·lícules? Que fan una pel·lícula i posen el nom, doncs, jo què sé. Es fa la producció Porca Misèria i la productora es diu Porca Misèria. Doncs aquí els dos persones... De fet, és un monòleg, ja aviso. Però jo intervenc puntualment. Intervenc puntualment com a senyora Dolores, la diguéssim, la cap de l'Ateneu, que sóc la cap de l'Ateneu, en aquest cas de Sant Cugat.
Ja, a mi em sonava com a nou. No havia sentit a parlar mai de
que hi hagués
de
la companyia de la senyora Dolores. Inclús la Carme González em va dir és senyora Dolores i la madrona, que és el personatge que fa ella, diu, ja li pots posar directament la companyia de la senyora Dolores, eh? O sigui...
Un monòleg. Sí. Les cartes 8 i 9...
8 i 9.
De Víctor Català,
sí.
De la Caterina Albert.
Sabeu què són 8 i 9?
No, de què va? És que necessito sí. que ens expliquis...
No, l'obra es diu Les cartes, i clar, potser si diem només Les cartes, sembla que sigui com una correspondència. Sí. Però no, són les cartes del tarot.
Uh-huh.
Aleshores, hi ha una cosa a les cartes, hi ha molts jocs de cartes que els 8 i 9 són cartes que no juguen, que es posen a part. I hi ha una expressió catalana que es diu 8 i 9 i cartes que no lliguen. O sigui, és algo que no està clar què passarà. O sigui, l'expressió és buits i nous i cartes que no lliguen.
Ah, val, però l'heu escurçat.
El què?
No? El títol o no?
No, no, el títol de la Caterina, de la Caterina Albert, sí? És buits i nous i subtítol cartes que no lliguen.
Val.
És aquest el títol. I llavors també hem fet una imatge d'un tarot perquè la gent no es pensi que farem correspondència de la Caterina Albert amb no sé qui, amb un poeta o amb un altre autor de teatre. És una obra molt interessant, sí? Perquè la Caterina Albert, bueno, una senyora que va néixer no el segle passat, abans del segle passat va néixer, en l'altre, o sigui, no el 20, sinó el 19, a finals del 19 va néixer. Doncs és una obra que té molt interès, bueno, primera perquè potser la tenim com, jo què sé, solitud, o els contes, o una cosa més dramàtica. Per exemple, això es tracta d'una obra còmica. És
el que anava a preguntar.
Sí, sí, el títol ja la senyora Dolores ja ho indica, no, també? Doncs que és una obra còmica. A més, té molta gràcia perquè penso que té punts amb la realitat, tot i que és una obra que està molt centrada a Barcelona a finals del segle XIX i a principis del segle XX, doncs és una obra que té molt interès. Mira, perquè el que fa és mofar-se d'una cosa que feien els anarquistes, feien unes tertúlies al Paral·lel, en els Ateneus Llibertaris del Paral·lel. Mm. I feien unes tertúlies, i en aquestes tertúlies volien fer, deien que el teatre era una cosa massa comercial i massa... O sigui, que el teatre havia de tenir veritat. O sigui, havia de tenir alguna de veritat. I aleshores, doncs, bueno, agafaven unes obres que escrivien on hi havia aquest tipus de teatre que s'apartava del teatre comercial i que era el teatre de veritat. Llavors, ella el que fa per fer aquest personatge de veritat és la senyora Dolores...
Vostè mateixa?
Jo mateixa, que en l'obra indica que pot ser qualsevol persona, doncs, que sigui o el cap de l'Ateneu, a on es fa, o un actor famós. En aquest cas, com que la companyia som ella i jo, doncs el cap sóc jo, sóc la senyora Dolores, però pot ser un altre personatge. Doncs el que fa és, per fer aquest teatre veritat, paga a una dona, que no és cap actriu, perquè expliqui la seva vida.
Ah, clar.
A canvi de diners.
Això és autèntic.
Això és totalment autèntic. Primera, bueno, s'assembla una mica al tema dels reality shows, no? O sigui, tu agafes i li pagues, bueno, li pagues o no li pagues a algú perquè expliqui la seva vida sentimental,
sí.
I això s'apropa al reality show perquè la persona t'acaba explicant totes les seves intimitats, el que fa, el que no fa. I després hi ha una altra cosa que també crec que el lliga molt amb el teatre actual, és... Si agafem qualsevol persona i el posem a dalt d'un escenari, de què serveix la interpretació? O sigui, ara estem en un moment que veiem que els pagesos, per exemple, en cinema, els pagesos fan de pagesos, els lampistes fan de lampistes. I on estan els actors? De què fan els actors? Doncs això és una mica...
Que fan d'actors.
Clar. O sigui, i això s'assembla molt, doncs, tu agafes aquesta a una senyora que pot ser la senyora de fer feines o no que sigui, la fas pujar dalt d'un escenari i li fas explicar la vida i la interpretació, el que té això de la interpretació, perd tot el seu valor, no? I llavors, bueno, tot i que l'obra està situada en un temps i tal, penso que té tots uns ingredients per...
O sigui, que vindria a dir és autèntic, com deien els anarquistes en aquestes tertúlies.
Veritat, si és teatre, veritat.
És autèntic, és veritat, però no és teatre.
Ja.
No?
No és teatre comercial, sí.
No és sí. Teatre, és la vida en directe.
I llavors, clar, l'aproximació d'aquesta obra és difícil perquè la gràcia d'aquesta obra és el llenguatge, que diu moltes coses i moltes actituds de coses de Barcelona de finals del segle XIX i principi del XX, i expressions, com aquesta que t'acabo de dir, buits i nous i cartes que no lliguen, però parla de teatres que ja no hi són, de coses que passaven en el moment, clar. I en aquest sentit, si féssim una actualització, diguéssim, de la lletra, no tindria, perdria la gràcia que té. Però, en canvi, sí que penses, bueno, doncs així, això ho veig per la tele cada dia, que m'expliquen la vida en els programes del cor, no? O ho veig cada dia fent teatre, quan veig que cada vegada hi ha menys actors i hi ha més gent que fa d'ell mateix, no?
Doncs recordem, ha quedat ajornada la representació d'aquest dissabte i s'ha traslladat el dia 13 d'abril a les 6 de la tarda, també un dissabte, a l'Ateneu de Sant Cugat.
Sí.
Anem a la iniciativa... Sí, sí. A la iniciativa Cap Butaca Buida, que és una iniciativa que impulsa el propi sector i el que vol és intentar crear una diada del teatre nacional, del teatre català. Sí. A tu, com a iniciativa, què et sembla? Perquè això està... Sí, és incipient.
Sí, no, a mi em sembla estupenda com a iniciativa. És com tu has ben dit, és una iniciativa que parteix d'ADETCA. ADETCA són tots els teatres privats, diguéssim, de Catalunya. Mm. Després d'una revista que es diu Time Out i també del 3C, però que també està secundada, com si diguéssim, per institucions públiques, per la Generalitat i també per TV3, que ara ja no sé com es diu.
3CAT.
3CAT, doncs per això, per el 3CAT, no? Com a iniciativa és estupendo. Clar, pots dir, bueno, i què farem si només és un dia que omplim totes les butaques i el resta de l'any què passarà? No, però la iniciativa està bé perquè el que... Penso que aquí és molt important també el paper de la premsa, perquè el que pretenen és que durant un dia, igual com passa, per exemple, al Sant Jordi, que durant tot un dia es parla de llibres, que durant tot un dia els mitjans de comunicació, que ens estimeu tan poc, no ho dic per tu, però vull dir que només un 2% de les coses que es dediquen, per exemple, parlo del teatre, dels programes que es dediquen a teatre són un 2%. La desproporció, per exemple, que hi ha entre el temps que es dedica a l'esport, o sigui, es calcula que un 20% es dedica a cultura, però d'aquest 20% que es dedica a cultura es parla preferentment de literatura i de cinema, per exemple. Però
i les arts escèniques queden música, fora.
Sí, les arts escèniques queden amb un 2%. Si aquest 2% a sobre és una agenda o un programa de matinada o un programa en el segon canal d'una institució pública, pràcticament és res, o sigui, no sap res. Si aquest 2%, a més, és l'entrevista només al famós que surt amb una obra que és el Teatre Nacional o el Teatre Lliure. O sigui, la veritat del teatre... dels actors, dels dramaturgs, dels directors, de les obres, la gent no coneix en profunditat això. Aleshores, és molt important, en aquest cas, la col·laboració de CAT3, perquè durant aquest dia es farà una mica com Sant Jordi, no?
I difusió.
Hi haurà una difusió important del teatre, però no només aquesta difusió superficial, sinó de cop tothom haurà anat al teatre, vull dir, com es diu, el guapo aquest que fa...
El guapo. Qui és el guapo?
Home, el nostre presentador oficial de TV3 que surt a la nit...
L'Ostrell, no.
No.
No parles de l'Ostrell.
No, parlo del presentador del vespre.
Del Cruanyes?
Exacte.
Del Toni?
Sí, clar, si el Toni Cruanyes comença ja el seu programa dient que avui és el dia del teatre, que avui s'ha fet això...
I ho fa des d'una sala...
O jo què sé, o el Molina, quan fa el xiste del temps, l'associa amb el teatre. Bueno, o sigui, té importància aquest dia en si, no? Perquè és un dia que constantment la gent està parlant del teatre com una cosa viva, no? Perquè no hem d'oblidar que el teatre, vull dir, per una banda sembla que va molt bé perquè s'ha recuperat molt de la pandèmia, es donaven les xifres del 2023.
Prop de 3 milions.
Sí, exacte, i són molt bones, però per altra part, hi ha una precarietat en el món escènic brutal. Mm. Vull dir, em sembla que, jo què sé, els actors que es poden dedicar només a això és no sé si també és el 2% o el 5%.
Són uns afortunats perquè són quatre
bondats. Exacte, sí. I després, bueno, hi ha moltes coses, hi ha moltes amenaces en el món del teatre. Per exemple...
No ens donarà temps, eh?
Ah, no?
No, perquè ens queda res.
Bueno, no, volia parlar
una
mica de les amenaces d'aquestes del món del teatre. Per exemple, la censura, no? Hi ha dos tipus de censura.
Encara avui.
Sí, i tant. Mm. Hi ha dos tipus de censura. Una és, amb tot això, de tota aquesta pujada de l'extrema dreta i del conservadorisme i tal, vull dir, tota aquesta censura, vull dir que ja hem patit fa molts anys. Però jo crec que encara hi ha una altra censura, que és una censura que comença a venir de l'altra banda, de l'esquerra, que és aquesta mania del políticament correcte. O sigui, sembla que ara t'ha de fer por dir segons què, de segons quin tema. Uh-huh. De sexualitat, sobre les dones, sobre tota una sèrie de coses. Sembla que fa por, això.
I llavors... Ens donaria per parlar un altre programa més. Dolors, gràcies per acceptar la invitació, per venir a parlar d'aquesta iniciativa i per donar-nos ja la cita nova, per veure l'obra que teníeu preparada, aquest
monòleg. Que quedi clar que no és censura, és el temps, no?
És el temps, no, és el temps.
No,
és que m'he d'acomiadar.
No m'has tallat, no?
No, en absolut, Dolors. T'agraeixo la visita i a vostès que ens hagin acompanyat fins al final del programa. Demà més, edició de dimecres del Connectats. Arribarem puntuals, com sempre, a les 4 i 3 minuts. Adéu-siau.
Cugat Ràdio 91.5. Cugat Ràdio 91.5. La ràdio de Sant Cugat.
Wa'la, wa'la, rana raqdin. Wa'la, wa'la, ma ranash waqfin. Wa'la, wa'la, rana raqdin. Wa'la, wa'la, ma ranash waqfin. Posats a que ens aniquileu, ens expandim, farem que respiri el món. Ells són uns i nosaltres som molts, forts com un bosc i en llus. Mireu els paisatges, quants colors, grocs, blaus, vermells, són un tresor. Respirem l'aire, disfrutem les olors, espígols, ginesta i menta són els perfums. Uala, uala, rana repetint, uala, uala, marana és guapint. وعلى رانا رقدين وعلى وعلى ما راناش واقفين نستم ديسبوزات جاكا جاني كيليو انش اخبانديم فارم كارس بيري المون Són uns i nosaltres som molts, forts com un boig i en llums. La boia corre i sempre passa, deixarem de ser figures solitàries, perduts enmig de mirades, sota la lluna trencarem les cadenes. Uala, uala, rana repetint, uala, uala, mare neix o et fin. Uala, uala, rana repetint, uala, uala, mare neix o et fin.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.